Sí, passen 6 minuts de les 11 i és divendres. El Penedès en xarxa comença la secció de cinema. De seguida comentarem les estrenes que arriben a la gran pantalla aquest cap de setmana, però arrenquem amb algunes notícies del 7è art. Comencem amb Quentin Tarantino, que tot just fa uns dies visitava Barcelona per Setmana Santa per parlar del seu llibre. Però avui us volem explicar que Quentin Tarantino és cert que no farà més pel·lícules després de l'estrena de The Movie Critic, però sí que vol fer sèries, hi ha esperança. El director nord-americà Quentin Tarantino es retira del cinema, no és cap novetat, ell mateix ho ha anat explicant i, per tant, aquesta decisió no ens agafa per sorpresa. Tot i així, el director nord-americà està pensant en els seus plans de futur i, afortunadament, no estarà gaire lluny d'una càmera. Tarantino ha parlat amb La Vanguardia d'aquest nou camí i del punt final a la seva filmografia, que arribarà amb l'estrena de la desena i última pel·lícula, The Movie Critic. Diu que 10 és un número perfecte i que ho deixa aquí. A l'entrevista, el director de mítiques cintes com Kill Bill o Pulp Fiction comenta que, tot i que les pel·lícules quedin descartades dins d'aquest pla de futur, les sèries és un terreny que li agradaria seguir explorant. Recordem que ja ha fet una versió en format sèrie de la pel·lícula Los Odiosos 8 per a Netflix, que als Estats Units s'estrena aquest mateix abril. Tarantino aprofita l'entrevista per aclarir la seva decepció amb el cinema i els motius de la seva retirada. Diu que ja no li motiva fer més pel·lícules. Es pregunta, què vol dir fer una pel·lícula avui dia? És una cosa que veus per televisió? És una cosa que veus en una pantalla de cinema? I segueix dient, i quant dura en cartellera? 2 setmanes i després se'n va directament a les plataformes. A banda de tot això, afegeix allò típic de que vol passar més temps amb la família. I ens fem ressò d'un nou escàndol que sacseja el món del cinema. 13 dones han acusat públicament Gerard Depardieu de violència sexual. El diari digital francès Mediapart ha publicat que 13 dones acusen l'actor Gerard Depardieu de violència sexual en diferents graus contra elles. L'acusen d'haver-se propassat amb elles entre els anys 2004 i 2022 en rodatges, en platós, per a films i sèries i també al carrer. Aquests testimonis s'afegeixen a la denúncia per violació de l'any 2021 i per la qual estan causats. Segons recull el diari francès, 3 de les dones van portar els fets davant la justícia, però van acabar sense presentar denúncia per por que la seva paraula tingués menys valor que la del veterà actor de 74 anys i per les possibles conseqüències negatives sobre les seves carreres professionals. De moment, Depardieu ha declinat fer cap declaració. I volem parlar d'un avançament, i és que ja tenim el tràiler de Barbie. Ha sortit a la llum el tràiler de Barbie, pel·lícula dirigida per Greta Gerwig. La cinta, que porta la coneguda nina de Mattel a la gran pantalla, Margot Robbie i Ryan Gosling com a protagonistes, es llançarà a Espanya el proper 21 de juliol, però ja tenim aquest tastet en forma de tràiler. El clip presenta la localització de la història a Barbie Land i obre amb Barbie caminant per la platja i saludant Ryan Gosling, que encarna Ken. A més, també apareixen altres versions d'aquests icònics ninos. Escolteu, sona així.
Hola, Barbie!
Hola, Ken! Hola, Barbie.
Hola, Barbie.
Hola, Barbie.
Hola, Barbie.
Hola, Barbie.
Hola, Barbie.
Hola,
Ken.
Hola, Ken.
Creía que me quedaría esta noche.
¿Por?
Porque somos novios.
¿Para hacer qué?
La verdad es que no lo sé.
Chicas, que no se diga.
Fun, 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 fun.
¿Patinete?
¿Has traído los patines?
No voy a ningún sitio sin ellos.
Oh, demasiada playa para ti, ¿no, Ken?
Si no estuviera gravemente herido, te metería una paliza, Ken.
Yo sí que te la metería a ti, Ken. El que quiera metérsela tendrá que metérmela a mí primero. Vale, yo os la meto a los dos al mismo tiempo.
No, ya basta, Ken. Nadie va a meterle nada a nadie.
Tot i que no sabem pràcticament res de la trama de Barbie, Margot Robbie, que també fa de productora, a part de protagonista, ha dit que la pel·lícula tindrà un impacte tremendament positiu en els infants i en el públic de tot el món. A més, l'elecció de la directora, la Greta Gerwig, també fa pensar que, malgrat el rosa xiclet que predomina a tot el tràiler, serà una història d'empoderament femení. En tot cas, ho descobrirem el 21 de juliol, si abans no hi ha spoilers. I ara sí, desvelem les estrenes de la setmana, començant per Los Tres Mosqueteros, d'Artagnan.
¿Y este muchacho?
Es D'Artagnan, magistrado.
Tres duelos en tres horas con tres mosqueteros.
Él tiene derecho a matarme primero. Monsieur Porthos va después y Aramis el último.
Te sobra arrogancia, jovencito.
Es todo cuanto tengo. Y está a vuestra disposición, majestad.
Me llamo Charles D'Artagnan. Desde niño he soñado con ser mosquetero.
Te unirás a los cadetes. Y puede que algún día seas mosquetero.
Somos tres contra siete.
Yo creo que somos cuatro.
Hazme el favor de matarlo, me saca de quicio.
Milady, ¿algún contratiempo?
Muerto y enterrado.
No podemos permitírselo. ¡Es inocente!
¿Queréis que le declare la guerra a los protestantes?
¡Tirará!
¿Y a Inglaterra?
El cardenal solo quiere acabar con la reina.
¿Para quién trabajáis, madame?
Seguramente para el diablo.
Hi ha desenes de pel·lícules i també algunes sèries inspirades en l'obra de Dumas, però bé, la trama és aquesta. D'Artagnan, aquí interpretat per François Civil, un intrèpid jove, se'l dona per mort després d'intentar salvar una jove que havia estat segrestada. Quan arriba a París, intenta de totes trobar els seus agressors. Tot i això, el que no sap és que la seva missió el durà al cor d'una guerra on està en joc el futur de França. Juntament amb Athos, a càrrec de Vincent Cassel, Porthos, Pi Marmé i Aramis, que interpreta Romain Duré, tres valents mosqueters del rei, D'Artagnan s'enfronta a les fosques maquinacions del cardenal Richelieu. Com sabeu, esclar, també s'enamora bojament de Constance Bonacieux, a càrrec de Laina Kudry, la confident de la reina, i es trobarà en un greu perill, ja que aquesta passió el durà fins a qui es convertirà en la seva gran enemiga, Milady de Winter, interpretada per Eva Green. Des del Museu del Louvre al Palau de Buckingham, passant pels embornals de París, al setge de La Rochelle, assistirem a un regne dividit per guerres religioses i sota l'amenaça constant de la invasió britànica. Què hi diu la crítica? Que si bé és cert que se n'han fet moltes adaptacions d'aquesta novel·la i que també hi ha dos o tres sèries, aquesta nova adaptació és impecable. És una fidel adaptació del clàssic, en clau era Joc de Trons, i que a més diuen promet franquícia. De fet, la segona part ja ha estat rodada i sortirà a finals d'aquest mateix any. La veritable sorpresa de la pel·lícula, l'encantador i arrogant D'Artagnan, i un paper més actiu que altres vegades, que altres adaptacions, per la seva estimada, en aquest cas interpretada a càrrec de Laina Kudry. No farem spoiler, però sí que us direm que acaba amb Cliffhanger i el típic continuarà, i que hi ha una breu escena que dona pistes d'aquesta segona part després dels crèdits. D'estrena en estrena, també us volem parlar i recomanar de Renfield.
Señor Renfield, bienvenido. Yo soy Drácula. Vas a ser un muy buen ayudante.
¡No! Es maligno. Nosotros te protegeremos. Tienes la palabra de la institución más prestigiosa de la Tierra, la Iglesia Católica.
Renfield, tu único propósito en la vida es servirme. Y ahora, ¡comamos!
Yo solo quiero volver a tener una vida normal.
¡Al suelo! ¡Vamos!
No.
Que Dios le bendiga, señor Renfield.
Oh, Dios bendiga a las monjas.
Es usted un héroe.
Robert Montague, Renfield. Si me dejas que me explique, trabajo para Drácula.
¿El conde Drácula?
¡Es el verdadero puto Drácula!
Unos me llaman el oscuro. Otros, el señor de la muerte.
¿Le llevas gente para que se la coma?
Bueno, también hago otras cosas.
¿Cómo qué? ¿Lavarle la capa?
La capa la manda al tinte, regularmente.
Yo me la pondría, es muy cool.
No creo que seas un mal tipo, pero no serás libre hasta que te enfrentes a él.
No pienso seguir tolerando abusos. Merezco la felicidad.
Déjame que te explique algo, ¿vale? ¡Tú solo mereces sufrimiento! Liberaré un gran ejército de la muerte.
Chris McKay, director de pel·lícules com La guerra del demà o Batman, dirigeix aquesta nova comèdia de terror on presenta una nova perspectiva del vampir més famós de la història, deixant el protagonista de banda i centrant-se en el seu ajudant, com heu pogut escoltar. La pel·lícula mostra com Renfield, el martiritzat assistent del vampir més ególatre de la història, porta tota la vida obeint les ordres que el seu amo, per immorals que li resultin. Però després de segles a la seva ombra, Renfield està disposat a esbrinar si hi ha vida lluny de la figura del príncep de les tenebres. El film està protagonitzat per Nicholas Hoult, que fa de Renfield, d'assistent. L'hem vist a Mad Max, Fúria a la carretera, i el guanyador d'un Oscar, Nicolas Cage, com a Dràcula. Compta també en el repartiment amb actors i actrius com Awkwafina, que hem vist a Shang-Chi i la llegenda dels 10 anells, Ben Schwartz a Sonic o Adrian Martínez, que havia interpretat La vida secreta de Walter Mitty. Què en diu la crítica? Doncs, esclar, que reblem el clau a la història del Comte Dràcula, en clau de comèdia, però que incorpora una reflexió aquesta vegada sobre les relacions tòxiques. La defineixen com una gambarrada gore, plena d'acció i comèdia, i el millor de tot, Nicolas Cage, que insistim, en aquest cas no és el protagonista, Dràcula no és el protagonista, però que està fantàstic. També podeu anar al cine i veure En temporada baja.
¿No tienes otro sitio para hacer esto?
Necesito controlar un poco la situación.
¿Qué te vas a Ibiza para qué?
Voy de gira a impartir unas charlas.
¿Tú quieres Madonna ahora?
Necesito que te quedes con los niños.
El otro fue miembro de la mafia rusa.
Pecadillos de juventud.
He ido cerca de la playa, pero vivo en un camping.
Ni una palabra, mamá, de que estamos viviendo aquí.
Charlie, Raúl, periodista en paro, pero porque quiere. Y este es Martín, que no sabemos a qué se dedica.
¿Cómo que os lo voy a contar?
Si vale 7.000 y si lo vendo por 3.000, pierdo 4.000. A mí es que me gustaría no perder nada.
¿Os gusta el fútbol?
Bien, Bugallo, bien.
¡Gol! ¡Gol!
Ha visto que a Frutos ya lo tenemos en el bote, ¿eh?
Y aquí estoy dando tumbos con mis pobres hijos.
La solución a tus problemas la tenemos nosotros.
Vengo de parte de Alberto.
¿Qué Alberto?
No sé su apellido.
Está guapísima.
Que me da que lo que vas a querer es gordo.
Te voy en el AVE, que te pierdo. Paquito, perdona, ¿eh?
¿Y yo qué recibo a cambio, eh?
El nuevo Azufati.
¿Y seguro que solo tiene 18 años?
Y venía corriendo hasta aquí.
Pero tú estás muerto.
Siempre te sacas algo de la manga y te superas.
¿Qué cojones es esto? ¿A dónde dejas la amistad?
¿Cuándo habéis hablado con ella?
La hemos llamado, se lo hemos contado todo.
En temporada baja retrata la vida de quatre homes que estan en temporada baixa de la seva vida i que per motius econòmics es veuen obligats a viure en un càmping. La companyonia entre ells els ajudarà a superar la seva peculiar manera de veure la vida I mentrestant, les seves ex remunten i passen per un bon moment. Aquests quatre homes estan interpretats per Antonio Resines, Coque Malla, Edu Soto i Fele Martínez. Són Alberto, representant d'esportistes, al qual la separació li ha provocat un canvi radical en la seva estabilitat econòmica i s'ha hagut de traslladar a viure en un càmping. Charlie, un policia acabat de separar, que també acaba al càmping, acompanyat de Laia i Nicole, seus dos fills petits, endossats per la seva ex. I els altres dos són Raúl i Martín, dos tipus totalment oposats en la seva manera de veure la vida. Aquests nous veïns de Charlie es comprometen a ajudar-lo en la cura dels seus fills, però, és clar, per aquests individus el concepte de compromís és una cosa relativa. Per una vegada a les seves vides, però els quatre protagonistes decideixen agafar les regnes del seu destí, però a la seva manera. Alberto posarà tota la carn a la graella amb una nova promesa del futbol, aquest nou Ansu Fati. Charlie descobreix que no està fet per viure sol i intenta recuperar la relació amb la seva ex. A Raúl, periodista a l'atur, ja no li queden excuses per rebutjar una oferta de feina i Martín, per fi, explicarà quin és el secret per poder viure sense treballar. Us hem de dir que hem llegit que recorda una mica a la sèrie de Netflix Machos Alpha. De fet, un dels protagonistes repeteix. Està recomanada pels fans de la comèdia espanyola, de pícaros i rufianes i tramposos, i pels fans de la comèdia neorealista. Destaca la bona química entre els quatre actors i la seqüència final. I dels quatre, sobretot qui està molt i molt bé, diuen que potser en un dels seus millors papers és Antonio Resines. I tot i que és una estrena de la setmana passada, a la sala Zazí de Cineclub Vilafranca encara podeu veure Super Mario Bros. La pel·lícula.
¿Dónde estoy?
¡Uy, carne fresca para la picadora!
Ignora sus desvaríos. Es una monada, pero está...
Tiene que haber una forma de escapar.
No hay escapatoria. La única esperanza es el dulce alivio de la muerte.
Pues vaya con el destellito. ¡Ejército mío! ¡Koopas! ¡Goombas! ¡Y lo que sean las cosas esas! ¡Destruiremos el reino champiñón!
¡Sí!
¡Bowser viene hacia aquí!
No tengo miedo. Haré lo que sea por mi hermano.
Vamos a salvarlo.
¡Sí! ¡Fuego! ¡Tú lo has querido! ¡Esto es un flipper!
¡Here we go!
¡Al ataque!
¡Terminemos con esto!
Nintendo s'ha associat amb Illumination Entertainment, l'estudi de Gru, el meu dolent favorit, Los Minions o Mascotes, per crear la primera gran pel·lícula d'animació del lampista més famós dels videojocs. Super Mario Bros., la pel·lícula, enfrontarà el bigotut Mario contra el seu arxienemic, per excel·lència, Bowser, que viatja d'un món a l'altre capturant estrelles. Mario no estarà sol en aquesta aventura, sinó que comptarà amb el seu germà Luigi, la princesa Peach i el fidel Toad. També veurem Donkey Kong, Cranky Kong, Kamek o Spike. Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Jack Black o Charlie Day formen el repartiment de veus protagonistes a la versió original, per tant, com sempre, molt recomanable. L'estudi capitanejat per Chris Meledandri ha treballat colze a colze amb Shigeru Miyamoto per fer una pel·lícula que sigui fidel als videojocs. Charles Martinet, la veu de Mario als jocs, forma part de la pel·lícula. Koji Kondo també ha col·laborat amb el compositor Brian Tyler per crear la música de Super Mario Bros. Què diu la crítica? Doncs que capta molt bé l'essència del videojoc, però que és un tsunami de referències a Mario i al món de Nintendo que és tan excessiu que acaba devorant el relat. Això sí, ho ha patat a taquilla, superant fins i tot unes previsions fantàstiques, però la crítica no li acaba de fer costat. The Guardian, per exemple, diu que és una decepció a l'alçada de la primera pel·lícula, on hem recollit una altra que deia «Entreteniment, baix en calories per omplir les teves vacances». I l'última proposta que us fem per anar al cine és un paseo con Madeleine.
Oiga, ¿por qué toca el claxon de esa manera? Ya estoy lista. Avenida de Chavannes en Courbevoie.
Está al otro lado de París, ¿lo sabes?
Sí, lo sé. Si estuviera cerca no le habría llamado. ¿Cuántos años me pone?
Pues no sé, ¿80?
¡Qué halagador! Tengo 92 años. Los médicos creen que es mucho mejor que esté en una residencia medicalizada.
¡Eh! ¡Espera!
¿Le importaría que nos desviáramos y pasáramos por Vincennes?
No nos pilla de paso.
Sí, lo sé. Me gustaría ver otra vez mi antiguo barrio.
De acuerdo.
El primer hombre al que besé fue Matt. Fue en septiembre del 44. Todo pasa en un suspiro. 76 años después, todavía noto el sabor de sus besos en los labios. Llevo 30 años sin fumar.
Madeleine, la protagonista que escoltem, té 92 anys i la pel·li comença quan demana un taxi perquè la porti a la residència de gent gran on viurà a partir d'ara, a l'altra banda de París. El taxista és Charles, un conductor desil·lusionat, al qual li queden un parell de punts per perdre el carnet i de cor tendre. Charles accepta portar-la per última vegada per diferents llocs que van marcar la seva vida. I a través dels carrers de París es va revelant el seu extraordinari passat. Encara no ho saben, però tots dos forjaran una amistat durant aquest viatge que canviarà les seves vides per sempre. Amb un to amable, Christian Carion, nominat a l'Òscar per Bon Nadal, s'endinsa en un relat de confidències del passat i de reflexions sobre el present, entre el xoc intergeneracional dels seus protagonistes i la seva entesa. Es van obrint pas grans revelacions a propòsit de l'amor, de la bellesa, en ve baixa, de la precarietat laboral en els temps actuals i de la violència masclista. L'Ayn Reno, amb 94 anys, es mostra infatigable i, sens dubte, és el més encertat de la pel·lícula, així com haver comptat amb Danny Boone, que fa de taxista, i és que la química que desprenen tots dos és única. Què en diuen? Doncs el millor, segons Fotogrames, és un Danny Boone que per una vegada està sorprenentment contingut, i li agraeixen. El pitjor, la música que es passa a vegades d'almiverada, una mica massa ensucrada. En definitiva, Un paseo con Madeleine és una petita comèdia dramàtica, sense gaires pretensions i amb molts punts en comú. Segur que hi heu pensat en Paseando a Miss Daisy, Otis i Su guardaespaldes.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, ara passa un minut de 11:45. Repassem l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa. Santa Oliva rehabilita i actualitza la senyalització de les rutes d'ecoturisme. Són rutes per descobrir el patrimoni monumental i agrícola del municipi. L'Ajuntament de Santa Oliva ha rehabilitat i actualitzat la senyalització de les diferents rutes d'ecoturisme del municipi. Són 5 rutes amb les quals es pot descobrir el patrimoni monumental i agrícola de Santa Oliva, de les quals s'ha renovat totalment la senyalització de 3 d'elles pel desgast del pas del temps. Així s'han posat nous plafons informatius i banderoles a les rutes del Torrent del Lluc, el Camp d'Aviació i l'Alburnà, la de les Pedreres, Sant Jordi i Camí dels Molins, i la del Monestir i la Plana Agrícola del Mas Perdut i la Bovera. Són itineraris planers que es poden fer passejant o en bicicleta i que transcorren per la Plana Agrícola, els camins, el patrimoni monumental i diferents nuclis de Santa Oliva. Al llarg del recorregut també es troben un gran nombre de barraques i marges de pedra seca en bon estat de conservació que representen un gran valor històric i arquitectònic, també passant per elements importants del patrimoni local com el Monestir de Santa Maria, el Castell Verge del Remei o el Camp d'Aviació, testimoni aquest últim dels moments viscuts durant la Guerra Civil. L'Institut d'Estudis Penedesencs i el Casal de Vilafranca impulsen una jornada sobre associacionisme cultural. En el marc de les 30 jornades d'estudis penedesencs, que enguany reflexionen al voltant del passat, present i futur de l'associacionisme cultural al Penedès, s'ha organitzat a Vilafranca una jornada que es farà el proper 13 de maig. Impulsat des de l'Institut d'Estudis Penedesencs i el Casal de Vilafranca, es compta amb el suport del Consell Comarcal que ha facilitat el contacte amb les entitats culturals de la comarca. El president de l'Institut d'Estudis Penedesencs, Ramon Arnabat, destacava que s'ha fet arribar a les entitats una enquesta per tal de conèixer les seves preocupacions i necessitats, així com també accions que hagin dut a terme per revertir situacions complicades que hagin pogut patir. La jornada del 13 de maig ha de ser un punt de sortida per ampliar el debat i fer arribar les conclusions a qui pertoqui a partir de l'octubre. Els Ressons Penedès Vall Cruïlla apostarà també per la música en família. La comarca acollirà els dies 28, 29 i 30 d'abril la primera edició del festival Ressons Penedès Vall Cruïlla, amb un cartell de més de 30 artistes que actuaran a cellers, caves i indrets patrimonials. Entre aquestes propostes hi haurà 3 propostes familiars que acostaran la música en directe als més petits. Iguis, la Ramallera conduirà aquest diumenge una visita dinamitzada pel bosc exterior de la seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia. Dins les activitats de difusió que s'organitzen al Parc d'Olèrdola, aquest diumenge a les 11 s'ha programat una de les propostes més consolidades. Es tracta de la visita teatralitzada amb Gisla la Ramallera, que permetrà conèixer les característiques del bosc exterior del conjunt monumental i les propietats de les plantes ramalleres. És imprescindible fer reserva prèvia.
Penedès en xarxa.
Passen gairebé 5 minuts de 11:45 i acabarem el Penedès en xarxa d'avui parlant dels 40 anys de la posada en marxa de l'Arxiu Comarcal del Baix Penedès. Un aniversari que es complia just la setmana passada. Volem saber com ha estat aquesta trajectòria i quins reptes tenen per davant, així que tornem als estudis de Domenys Ràdio amb la Lourdes.
Doncs, efectivament, 40 anys d'Arxiu Comarcal del Baix Penedès i que millor que parlar amb la seva directora, la Natividad, Nati Castejón. Molt bon dia, Nati, com estàs?
Hola, bon dia, Lourdes, gràcies doncs, de poder parlar amb tu i de poder explicar tot el que som.
40 anys, es diu ràpid.
Doncs sí, bé, aquests dies doncs, hem comentat doncs, el fet aquest, no? que fa 40 anys de la creació del conveni de creació, no? Es va signar entre les dues parts, que era el Departament de Cultura de la Generalitat, que en aquell moment estava el conseller Vallcana, i després l'alcalde del Vendrell, que era Martí Carnicer, per tant, es signa aquest conveni de creació de l'Arxiu Històric Comarcal del Vendrell, o sigui que tenien un altre nom en aquell moment, es signa el 26 d'abril de 1983, i és això doncs, el que commemorem o recordem aquests dies, no?
40 anys.
Són anys de creació, el que passa que es fa efectiva la seva inauguració el 20 d'abril del 95, de 1995.
És a dir, encara triga una mica més, no?
Sí, vull dir que va trigar uns quants anys a fer-se efectiu, no?
I ja, és a dir, quan es crea, quan ja es posa en marxa, estava en la mateixa ubicació que esteu ara o ha hagut canvis?
No, sí, bé, aquests, per fer una mica de... d'història als nostres oients, la xarxa d'arxius comarcals de Catalunya es crea després de la restitució de la democràcia. És quan es creen aquests convenis de creació entre el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments capital de comarca, perquè l'objectiu de la XAC, que comentem, de la xarxa d'arxius comarcals de Catalunya, era que, doncs, que hi hagués un arxiu comarcal a cada capital de comarca. No? Uh-huh. Ara celebrem també 40 anys de la XAC i realment s'ha arribat a aquest desplegament, perquè ara s'estan, diguéssim, construint els terres, que són els de les Garrigues i la Garrotxa. Uh-huh. Per tant, s'ha fet aquest desplegament a cada capital de comarca. Per tant, el Vendrell, capital de comarca del Baix Penedès, és el que havia de cedir el solar per poder, doncs, construir-se l'arxiu comarcal, i doncs, és on el solar on estem ara, que és al costat de l'edifici de l'actual Ràdio Televisió al Vendrell, que tothom, doncs, ens ubicarà. O sigui, aquest entorn, aquest espai, que és evidentment municipal, l'edifici de la Ràdio Televisió és un antic edifici inaugurat el 1880 de l'Hospital de la Vila, de l'Hospital de Sant Salvador del Vendrell, i on estem nosaltres hi havia un antic pavelló anexa a l'hospital, però que va quedar en desús, es va enderrocar, quedava el solar buit, i per tant en aquell moment l'Ajuntament va cedir aquest solar per aixecar, doncs, l'Arxiu Comarcal del Baix Penedès. Per tant, sempre hem estat al mateix lloc.
Escolta, tu 40 anys no portes, però Déu-n'hi-do els anys que portes, també.
Doncs bé, aquí es va inaugurar amb una directora, la Mari Carme Coll. Per tant, ella va ser la que va fer el trasllat, els primers trasllats de documentació dels ajuntaments, de la comarca, principalment, evidentment, a l'Ajuntament del Vendrell, com a capital de comarca, i després el que es va fer en aquesta etapa, la meva companya va fer, és assessorament in situ als ajuntaments. O sigui que va haver una primera etapa amb ella, que és un tècnic es desplaçava al poble, al municipi, classificava, inventariava aquests fons històrics de cada poble, i després, doncs, des d'aquí es feia l'inventari. Quan jo vaig arribar al gener del 2001, veient, doncs, tota aquesta feina que va fer l'antecessora, entrem en una altra etapa, que és recuperar aquests arxius històrics dels municipis, perquè són municipis petits, la majoria a menys de 10.000 habitants, i per tant no tenen recursos ni humans ni econòmics per fer front a les consultes, no?, dels investigadors i dels ciutadans en general, i vam entrar en una altra etapa, que era aquest trasllat, no?, d'aquests arxius històrics dels pobles cap al comarcal. I aleshores, bueno, durant aquests anys, no?, que estic aquí, d'uns 22 anys ja fet, hem intentat, doncs, això, no?, que els pobles veiessin aquesta necessitat, ells ho han vist, i ara actualment, doncs, ja tenim tots els arxius històrics de la comarca ingressats, excepte els Llorenç, que és un cas diferent. Poden assumir-ho, tenen personal, doncs, que ho pot assumir, i de moment, doncs, també està físicament al poble, però la resta ja els tenim aquí, de manera que podem fer, doncs, oferir, no?, doncs, a l'usuari en general la informació d'una manera més ràpida i més directa. Per tant, són dues etapes, una d'assessorament in situ, i ara aquesta segona etapa, que seria d'aquest ingrés a través dels convenis de cessió que signen els ajuntaments amb el Departament de Cultura de la Generalitat.
Clar, vosaltres depeneu directament d'aquest Departament de Cultura.
Sí, perquè aquesta xarxa d'arxius comarcals, que hem comentat que es va crear el 1983, per tant fa 40 anys, nosaltres tècnicament és un arxiu, evidentment, del Departament de Cultura de la Generalitat, és un arxiu públic, que és gestionat des de 1989. Recordem que el 1989 la Generalitat otorga unes competències a les comarques, és quan es creen els Consells Comarcals, no? Per tant, el que fa la Generalitat de Catalunya en el cas de cultura és que transfereix unes competències als Consells Comarcals, en aquest cas el del Baix Penedès, per gestionar-los al pressupost. El Departament de Cultura ens otorga un pressupost anual que és gestionat pel Consell Comarcal. Aleshores, per tant, aquí ja veieu una mica l'estructura nostra.
Clar.
Són tres estructures: Departament de Cultura de la Generalitat, Consell Comarcal del Baix Penedès i Ajuntament del Vendrell com a capital de comarca, que són els ajuntaments que assumeixen el manteniment de l'edifici. Uh-huh. Per tant, aquí tenim tres parts i totes col·laboren, no? Uh-huh. Totes col·laboren per treballar en conjunt.
Clar. I és difícil quan hi ha tants ens enmig d'un departament o no?
No, com l'estructura ja creada va ser aquesta, doncs ja fa molts anys que segueix la mateixa estructura, perquè, clar, nosaltres quan fem un acte, per exemple, doncs sempre hem d'estar d'acord totes les parts, no? Uh-huh. Sempre anem a una, quan, clar, perquè si jo preparo un acte, una exposició, un llibre, el pressupost que costa aquesta activitat me l'han d'aprovar, no?, els altres,
clar,
per poder-la fer. Per tant, tots és una, diguem-ne, ha d'haver una harmonia per poder tirar endavant el projecte i, per tant, doncs, ja hem passat 40 anys, no?
Clar.
Això ho tinc tot.
Déu-n'hi-do. Clar, en aquests 22 anys que portes tu,
sí,
has vist canviar molt l'arxiu o la percepció de l'arxiu?
Bé, jo crec que sí, ha canviat molt. Per què? Doncs perquè jo crec que la nostra feina interna queda molt amagada, moltes vegades queda molt amagada, però el que hem intentat en aquests 20 anys és sortir de fora, no? Obrir les nostres portes. Evidentment que estem tenim pàgina web, que quan vam començar evidentment no en teníem, no? Tenim pàgina web, tenim arxius portal en línia, que és tot el nostre inventari a internet, i després fem molts actes de difusió, o almenys intentem fer molts, exposicions, presentacions de llibres, col·laborem amb moltes entitats de la comarca per fer actes, no?, quan a vegades venen entitats i diuen, mira, que voldríem fer això, doncs a vegades doncs assessorem, intentem també col·laborar. Per tant, clar, la nostra feina ha de sortir fora.
Clar.
Perquè el ciutadà vegi quina utilitat pot tenir un arxiu. També fem sessions didàctiques a centres educatius, uh-huh, tant sigui primària, secundària o adults, que ara doncs que veuen aquesta necessitat d'explicar què som, i que realment això és evident que el ciutadà s'ha adonat que al llarg de la seva vida alguna vegada requerirà o tindrà necessitat de consultar els nostres arxius, eh?
Uh-huh.
Perquè és una documentació molt antiga, a vegades han de certificar o documentar coses del dia a dia, no? Ja sigui a vegades temes notarials, temes judicials, etcètera, no?
Clar, i tot passa per vosaltres. És a dir, sí, aquesta documentació la teniu vosaltres i entenc que qualsevol persona la pot consultar, és un arxiu públic.
És un arxiu públic, per tant, les portes les tenim obertes, el que passa que cada sèrie documental pot tenir alguna restricció. Per exemple, per restricció per llei, no? Per uh-huh, el tema de la reserva de les dades personals, com per exemple poden ser els llibres notarials, no? Les escriptures.
Clar.
Per la llei tenen una privacitat de 100 anys, per tant, ara podem ensenyar de manera oberta fins al 1922.
Uh-huh.
Totes, eh? I després també, evidentment, que la documentació judicial està reservadíssima,
uh-huh,
però vaja, la resta, doncs sí, és consultable.
I van molts ciutadans a consultar documentació?
Doncs sí, la veritat és que no ens podem queixar, no? Som una comarca petita, però tenim investigadors de manera presencial, és evident que en tenim molts també online.
Clar.
O sigui, no hi ha dia que no rebem un correu, una trucada per demanar-nos informació, i per tant hem de fer nosaltres la consulta interna per contestar amb aquest ciutadà, i això doncs realment cada dia ens centren sol·licituds, però també hem de tenir sort, no?, que encara doncs tenim aquesta presencialitat de l'investigador, que també enriqueix molt, no?
Clar.
Vull dir que tenim, el que passa que és evident que ja us hem comentat que tenim el portal Arxius en línia, on tots els arxius de Catalunya, els comarcals i els històrics, volquem els nostres inventaris, de manera que tenim molta documentació digitalitzada.
Clar.
Per tant, per exemple, en el nostre cas tenim les actes municipals de tots els pobles,
uh-huh,
fins al 1955, per tant, des del segle XIX fins al 1955. Després tenim els padrons d'habitants fins 1920, que és la reserva d'aquesta de Cent Anys. I després també tenim els expedients de quintes, també. Per tant, tenim una documentació molt interessant per al ciutadà i per l'investigador, i bueno, les estadístiques de consulta són molt grans.
Clar. Molt grans. Quanta documentació teniu exactament en nombre?
Home, nosaltres no, diguéssim que no comptem per documents, no? Sinó comptem per metres lineals, però en tenim... O sigui, ara l'arxiu està en una ocupació bastant plena, eh? Uh-huh. Bastant plena respecte a, bueno, que on jo vaig començar, no?
Clar.
Quan jo vaig començar fa 22 anys, realment s'ha vist aquest increment que tu comentaves, però aquest increment es deu a que el ciutadà se n'adona, el ciutadà, el particular, no? Se n'adona, sí, de la importància de la conservació. I això que ha fet, que després de l'etapa dels ajuntaments, que és una administració pública, no? Que, per tant, ens ha de venir d'una manera més natural, tenim la part privada. I aquí, en aquesta part privada, des de que estic, no? He vist aquesta evolució de que famílies, particulars, entitats, han vist aquesta necessitat de dipositar aquí els seus papers, no?
Uh-huh.
Vull dir que és aquesta part privada la que s'ha incrementat de manera exponencial.
Clar.
De manera exponencial.
Clar, qualsevol privat també pot portar-vos aquests, sí, aquests arxius.
Sí, clar, és que és això, o sigui que aquí... La part privada és molt important, perquè sabem que a tots els pobles, no?, o a les ciutats, hi ha aquestes entitats culturals, socials, no?, que bueno, arriba un moment que potser es dissolen,
uh-huh,
o estan en actiu, però ja tenen un volum tan gran que no poden assumir ni ells mateixos la seva consulta, uh-huh, i aleshores, doncs, per tant, aquí tenim entitats importants, o petites o grans, les societats culturals, per exemple, de Banyeres, que és una entitat molt antiga, o tenim l'Associació Musical Pau Casals, o sigui, tenim entitats, o Sotavent, que és l'associació aquesta submarinista que havia aquí al Vendrell, que una vegada van acabar l'activitat, doncs gràcies a això doncs, tenim un fons molt ric i molt important i que és molt consultat pels estudiosos, per tant, el ventall és molt ampli, no?
Clar.
El ventall és molt ampli.
És important aquesta doble vessant, no?, que teniu la documental pròpia dels ajuntaments, de l'administració pública, sí, així com la particular que, o la privada que deies. Escolta, clar, per tu han passat no sé quants arxius ni quanta documentació, però hi ha alguna que t'hagi cridat en especial l'atenció?
Mira, aquesta pregunta me l'han fet moltes vegades. I aleshores, ara et diré, diguéssim, dos. En aquell moment em vaig dir una només, però ara potser diria dos. Tots els documents són importants, no?
Sí.
Tots, perquè, per exemple, tenim conservats una sèrie de llibres notarials que són capbreus del segle XVI, XVII, del Vendrell, de Bonastre, de Calafell, vull dir que són documents ja per si interessats i molt importants, no?
Uh-huh.
O per la col·lecció de pergamins, que jo quan vaig arribar aquí doncs havia 8 pergamins i ara en tenim 120.
Déu-n'hi-do.
Vull dir que ha anat creixent tot això, però clar, per destacar, no?, això que dèiem, per destacar, tenim una carta del 1874, del 5 de març de 1874, que pertany a un fons particular d'un senyor que era farmacèutic i poeta, que es deia Joan Ramon i Soler, que era un vendrellenc, molt culte, que aleshores tenim una carta que el pare d'aquest senyor escriu a la seva dona, que la va marxar a Barcelona per evitar doncs, l'assalt carlista, no?, que es va produir el 4 de març de 1874. Per tant, aquest document, que són moltes planes de carta, aquest senyor li explica a la seva dona el que va passar el 4 de març, l'entrada dels carlistes. Aleshores, és una crònica de primera mà.
Déu-n'hi-do.
Sí, aquest document és essencial perquè ho explica una persona que ho ha viscut.
Clar.
Val? Això d'una banda, no? I ara afegiria potser el fons del músic benvingut Socias Mercader, que és un fons que ens va arribar fa uns 4 anys,
uh-huh,
per part de dues famílies vendrellenques, i realment Era una cosa inesperada, no previsible. Ens va arribar aquest fons. I aleshores, doncs, conté unes més de 300 targetes postals escrites, que és tota la relació d'aquest músic amb tots els seus amics, músics intel·lectuals de l'època. Per tant, és un fons riquíssim. I que, de fet, gràcies a això vaig poder escriure un llibre i una biografia, no?, del compositor. Vull dir que, per tant, tindríem molts més, no? Però bé, destacaria aquests dos per citar alguns, alguns exemples.
Déu-n'hi-do, interessant. Però, escolta, jo ara, Nati, m'estava pensant que, clar, és a dir, antigament, potser parlem de fa 20 anys, el tema d'escriure era una cosa bastant més habitual. Però ara, amb les xarxes, amb internet, això pot variar molt a l'arxiu a anys vista, no? Al futur.
Sí, evidentment que estem en una altra era. El que sí que està clar que el concepte d'arxiu futur serà diferent, perquè s'evident que s'hauran de guardar, doncs seran arxius digitals, no?, amb moltes metadades. I el que passa que sí que és cert que els nostres arxius històrics, no?, aquests en suport en paper, aquests arxius, que el seu origen ja es va fer en paper, en suport paper, aquests han de seguir existint.
Clar.
Perquè la documentació original es va fer en paper, en suport paper, no? O pergamí, aleshores aquests seguiran existint, el que passa que aquests se solapen un altre tipus d'arxius digitals, virtuals, que serà una altra era, a qui li toqui, no? Però serà una altra era.
Clar, és que estava pensant antigament, que fa 20 anys, no? Era bastant habitual el tema d'escriure del paper. Cada cop s'està perdent més, doncs gràcies als ordinadors, a aquestes meravelloses màquines, que el dia que no hi ha llum te'n recordes de tot, o de que ja no hi ha màquines d'escriure, quasi, no? Aleshores, clar, suposo que l'arxiu, a 50 anys vista, doncs haurà de canviar aquesta forma de treballar d'alguna manera.
Sí, ens evident que els arxius, i suposo que tots els governs i estan treballant en aquesta transformació tecnològica dels arxius, el que passa que és el que et deia, és evident que haurà aquesta transformació amb altres professionals, segurament de suport, informàtics, etcètera, no?, que treballen aquestes dades i metadades, però clar, la part en suport paper, com que no es pot suplir,
clar.
Perquè sí que digitalitzen documentació, no?, i la posem en xarxa, però és una accessibilitat el que donem amb això al ciutadà, no?
Clar.
Digitalitzem un document que es va fer ja en suport paper, el digitalitzem, el posem a internet, a arxius en línia, la ciutadà té accés directe, però és que l'original segueix sent en paper.
Clar.
El valor jurídic és el document en paper ara, quan la tramitació electrònica, no?, que totes les administracions estan fent, és una tramitació electrònica i, per tant, ja tenen els servidors, no?, els servidors que ja estan fent les còpies, és un altre tipus de gestió, la gestió electrònica, serà una altra era.
Clar.
Què passa? Que haurà de coincidir amb els arxius històrics igualment, no?
Clar.
Perquè això existiran igualment. Serà la doble convivència, no?
Déu-n'hi-do. Escolta, Nati, ens queda un minut i mig aproximadament. Quina valoració fas d'aquests 22 anys que portes a l'arxiu?
Bé, la veritat és que molt positiu des dels primers dies que vaig arribar, no? Jo procedia de l'Arxiu Central de la Conselleria de Treball a Barcelona. I antigament, abans de l'Arxiu Nacional de Catalunya, quan estava al carrer Villarroel de Barcelona.
Sí.
I per tant, venir aquí doncs, va ser fantàstic, no? Perquè el que m'interessava doncs, era combinar aquesta part més administrativa amb la cultural. I aquí ho vaig trobar, no? Perquè el nostre dia a dia és tan variat.
Clar.
És tan divers, no? Pots accedir al ciutadà d'una manera més directa, no?, a través de tots aquests actes que intentem fer, no? Ja sigui a través de la xarxa o presencial, i per tant, per mi, he de dir que, malgrat tot, a vegades les dificultats, no?, els entrebancs, sentiran alguns projectes, però que la suma de tot, doncs, evidentment, que compensa la part positiva i a nivell personal, no? D'enriquiment personal molt important.
Important això que dius, al final la feina doncs, t'ha de portar tot això que moltes vegades diem, no? I a banda doncs, que fas una feina molt, molt important. Nati Castejón, gràcies. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui al Penedès en Xarxa i per molts anys més. Tot i
gràcies,
que m'imagino que algun dia hauries de plegar.
No, jo crec que sí, jo crec que bé, com tots, no? Jo crec que és un tema que ens afecta a tots i quan arribi l'hora doncs arribarà i contenta.
Doncs moltíssimes gràcies, una abraçada.
Moltes gràcies, gràcies a vosaltres.
Acabem setmana i tanquem aquest divendres 14 d'abril al Penedès en Xarxa i ho fem dedicant aquests darrers minuts a la Polifònica de Vilafranca, que està d'aniversari, celebra 75 anys i demà entomaran aquesta gran missa de Mozart. Que vagi molt i molt bé i bon cap de setmana.